Bona nit. Això és Game Over.
Hola, nosaltres som Joan Guillem
i Joan Sergi.
I avui som al penúltim programa del, diguéssim, el primer tram d'aquest programa, diguéssim. I avui sí que és veritat que us venim a explicar diverses coses, però ja que va sortir la nova temporada de Fortnite la setmana passada, avui us vindrem a explicar tot el que ha sortit, tot el nou, i, bueno, moltes coses més, i també tota l'explicació de la season, etc. Inclús l'evento, pels que us el veu perdre, etc. I llavors, en la segona secció, parlarem sobre el Brawl Stars, el Rocket League i el Clash Royale. Per cert, recordeu seguir-nos a Instagram, game.over.podcast, qualsevol cosa, qualsevol dubte, allà per tot. I, bueno, va, doncs ja, comencem! Bueno, doncs avui, com us hem dit abans, vindríem a parlar en aquesta primera secció sobre el Fortnite, sí. Ja que va sortir tot el tema de la nova season, etc., doncs jo trobo que avui li hauríem de dedicar un programa especial, no, Sergi?
Sí, bé, ja sabem que Fortnite, sempre que ho fa un evento, no? Com ja ha fet molt d'aquests molts últims cops per canviar una temporada a l'altra. I doncs bé, aquest últim evento va anar d'Iron Man, que feia una batalla, tots els Avengers fan una batalla contra Galactus, que volien menjar-se el planeta, i finalment tu i els que estaven a la partida conduint un autobús aconsegueixen d'arribar-lo.
Bàsicament, jo sincerament trobo que va ser un... En quant a qualitat gràfica dels millors eventos, podem esperar veure una altra cosa, però qualitat gràfica dels millors eventos. Sí que és veritat que vaig trobar, perquè si recordeu va ser del Galactus contra l'Iron Man, bueno, o els Vengadores, però per dominava l'Iron Man i era qui ho havia planejat tot. I llavors, el que també em va agradar molt d'aquest evento va ser que nosaltres vam poder interactuar dins de l'evento, ja que quan anàvem amb els buses disparàvem a tots els bots, diguéssim. I trobo que això també li va donar un plus. Però és el que us anava a dir abans. Què m'esperava jo? Doncs que Galactus destrossés el mapa. Cosa que no va passar. Hi han hagut canvis de mapa? Sí, però no va passar això. Bueno, jo crec que aquest seria el primer punt a destacar, que seria el de l'evento. Anem a passar ja cap al segon punt, que és l'explicació de la nova season.
Bé, el primer punt a parlar que tractarem avui serà el passe de batalla. Ja sabem que Fortnite, el passe de batalla i l'àmbit, no? Diguem que s'inspira una mica en la temàtica de la temporada, doncs bé, van molt relacionats. I aquest passe de batalla ens incluirà molts, molts personatges de el Mandalorian. Ja sabem que és una... ja surten personatges de Star Wars, i doncs... Jo crec que, sincerament, no és una cosa adequada, no? Jo crec que s'estan intentant lucrar massa de les empreses, no?, que paguen, perquè ja sé que fan molts diners, però possiblement puguin estar fent mal al joc, no, Guillem?
Sí, jo trobo això. Jo trobo que hi ha masses coses, perquè el que caracteritzava Fortnite abans, bueno, sobretot en les primeres 4 o 5 temporades, llavors ja es van anar extenent els eventos i les col·laboracions amb altres empreses, però el que abans el que passava era que totes les skins, és a dir, que les skins anaven relacionades amb el joc. És a dir, hi havia una temàtica general. Ara què passa? Doncs que com que hi ha tantes col·laboracions, com va haver-hi la de Marvel, etc., doncs ara, en aquesta nova season, què és el que ha passat? Doncs que ens podem trobar que hi ha moltes temàtiques. Ja que el punt zero es va debilitar per culpa del Galactus, representa que tot ha sortit com dispersat. I clar, ara podem trobar temàtiques de Star Wars, temàtiques anime inclús, temàtiques també de gladiadors, i també sí que és veritat que han tornat coses antigues d'estil Caserío Colesterol, una part de Pueblo Tomate, poder no han tornat amb els seus noms, però sí que és veritat que estan dins del mapa. Això, Sergi, a tu et sembla bé?
Bé, no em sembla bé, ja que jo porto jugant des de fa molt, no? I ho trobo com una mica que donen un privilegi a la gent que està jugant nova, que no tindrien per què donar, o sigui, ja que el posen, posa-ho bé, posa-ho com abans, que ja ens agradava, per exemple, Pisos Picados, ara ens han barrejat dos de les ciutats més mítiques, fent-ne una que es diuen que és on cau més gent, tot i que jo no m'ho acabo de creure, ja que no hi ha gaire loot, i es diu Torres Salades. La meva opinió, això és una gran falta, no, Guillem?
Jo sí que és veritat que també penso com tu, que hagués preferit que posessin tot el mapa directament i que no posessin coses com aquestes. Quines són, diguéssim, les noves localitzacions? Serà, com ha dit el Sergi, Torres Salades, i ha sortit una altra a dalt a l'esquerra, que es diu Bosque Perdido, i jo crec que és mai lloc per caure, sincerament. Sí que és veritat que hi ha molt material, però poc loot. Bueno, jo crec que l'explicació del mapa i de la season crec que ha estat bastant bé, no, Sergi?
Sí, ha sigut una visió una mica detallada, hem puntualitzat alguns aspectes en concret i està bastant bé tot, sí.
I ara cal remarcar el passe de batalla, que trobo jo, bueno, i el Sergi també ha opinat, trobem que són un passe que no, diguéssim que no està gaire currat en quant a temàtica, com us hem dit abans, però bueno, haurem d'anar veient com avança Fortnite, i sí que és veritat que hi ha algunes skins rares amb textures diferents, com per exemple l'Alexa. Que, Sergi, què és aquesta skin?
Bé, doncs, aquesta skin serà una skin amb un relleu 2D, tot i que estarà posada en 3D, és un personatge d'anime, el qual té com una textura així de dibuix i, a veure, està bé, però diguem que si estàs acostumat a jugar amb personatges més realistes, no és el millor, eh? No és el millor, té una visió diferent. Jo crec que és molt millor una de les antigues.
I també cal remarcar sobre aquesta skin que representa que és la millor del passe, és a dir, imagineu-vos el passe de batalla. Però bueno, també com us vam dir la setmana passada, poder no renta a pillar-vos el passe, però el que sí que us aniria bé seria, Sergi, el pack de 12 euros, oi?
Sí, ja sabem que el pack de 12 euros és la subscripció que pagaràs mensualment, si vols, si no vols, només ho compres un mes, que et portarà el passe de batalla de la temporada que estigui en aquell moment, 1.000 pavos, un traje, un pico i una motxilla. És un pack que està molt i molt bé, que jo sincerament m'he agafat perquè, clar, m'estan donant per 11,99, m'estan donant 1.500, més 1.500 més de pico, ja tenen 3.000, més els 1.000 més, 4.000, més 950 del passe. És que, clar, 5.000 pavos.
Jo crec que, sincerament, és una oferta bestial i que ara que venen totes les èpoques de Nadal, jo crec que sortiria rentable demanar-vos-la pels Reis, pel Tió, o inclús per qualsevol regal. I clar, també cal remarcar una altra cosa, que clar, com us acabo de dir, ens estem acostant a Nadal, Sergi. I què passa quan arriba Nadal?
Bé, quan arriba Nadal, ja sabem, arriben aquelles skins tan estimades que no han aparegut en tot l'any a la tienda. I doncs bé, avui, a dia 8, ha sortit l'atxa de caramelo. No sabem el dia que s'estigui donant què hi haurà, però esperem que hi hagin bones coses, no, Guillem?
Bueno, sabent com és l'època de Nadal, segur que hi haurà coses bones i sobretot skins a l'estilo navideño i picos també a l'estilo navideño, és a dir, estigueu atents a la tenda i sobretot entreu cada dia per veure la tenda. Ara que ja hem acabat, diguéssim, aquest punt 2, que hem generalitzat el mapa amb també l'explicació de la season, el passe de batalla i les skins de Navidad, passem cap al punt 3. Bueno, doncs en aquest punt 3 que us venim a explicar dos coses, diguéssim, molt senzilles, però a la vegada molt importants. Les noves armes, sí. Podem trobar també armes mítiques, com les anteriors 3 temporades, i també tenim nous peces. Em sembla a mi coses molt bones. Sergi, quines són les noves armes mítiques?
Bé, primer de tot volia fer una valoració general d'aquests dos temes i prefereixo bastant més els PCs nous que, sincerament, les armes, ja que les armes no t'aporten res de nou, a no ser que sigui l'escopeta de cañón, que ens dona un doble impulso. Llavors també tenim l'Sniper del Mandaloriano i el Jetpack del Mandaloriano, que trobarem en el centre del mapa, I bueno, llavors també hi hauria diferents personatges que estarien pel mapa i t'anirien donant més. Això és un punt a favor, sí, però no li podràs contractar així com així. Què has de fer? O bé desafiar-lo, o bé pagar-li un oro. Aquest oro ja us dic que no és barat. Ja, per exemple, el del Mandaloriano no es paga amb oro, el mates i t'ho quedes, però en canvi, si volem l'escopeta, hem de pagar. I clar, l'oro és molt difícil d'aconseguir.
Sí, ara mateix aconseguir armes mítiques o aconsegueixes la del Mandaloriano o serà difícil aconseguir les altres. També cal remarcar que sí, han fet, diguéssim, com una còpia de Minecraft, es podria arribar a dir, i han posat com aldeanos. En aquests aldeanos tu el que passa és que podràs tradejar i a part de tradejar doncs també ells et donaran una recompensa i a part de tradejar podràs fer desafios, és a dir, ells et podran donar la posició d'un enemic perquè tu el vagis a matar. Ells et diran que recol·lectis no sé què perquè ells et donin una recompensa. I sí, tot o hauràs de pagar amb oro o se't recompensarà amb oro. Això també és una cosa que cal remarcar.
Sí, un punt molt negatiu, jo crec, en aquest aspecte, és la missió d'eliminar un enemic que estarà recompensada amb 70 d'or. Imagina't tu per un moment que estàs jugant un torneig, no?, molt important, us esteu jugant diners. Imagina't que esteu per al mig del mapa i de repent una persona contracta l'enemic. Veu que ets un streamer important o qualsevol persona i ve a per tu. Què passa això? Què n'opinaries, Guillem, si passa això en un torneig?
Un grifeo en tota regla. Jo, sincerament, m'enfadaria molt. I sí que és veritat que són coses que passen i això no està tan pensat en l'àmbit competitiu, sinó en l'àmbit més de públiques sense arenes, tornejos, etc. Tampoc no hi podem fer gran cosa, no sé que ho canvi Fortnite. Clar, perquè hem de pensar que sí, ara si et rossegen, tenim noves escopetes, bueno, o les han tornat a afegir. També tenim nous fusils. Bueno, Sergi, quines serien les escopetes?
Les escopetes, doncs bé, serien les pitjors escopetes que jo crec que hi ha en aquest moment. Sincerament, aquestes escopetes no crec que ni que haguessin d'estar al joc, però la de càrrega, que jo crec que no és per res bona, i ens han tret la PAM i han posat la tàctica. Jo crec que aquest canvi... Sincerament, els highlights no seran tan macos, sincerament, i ja no sé que siguin de creativo, i poc més a dir d'aquestes escopetes.
Jo penso coses contràries a lo teu. Jo crec que, sincerament, han balancejat el joc, perquè abans un t'entrava un cubo i et feia 200, i et quedaves tan tranquil, i ara això, a no ser que carguis al màxim l'escopeta de càrrega, no et passarà. I Sergi, amb quins colors, o diguéssim, rangos, es poden trobar les armes?
Doncs bé, les armes es podran seguir trobant en els mateixos rangos que abans, tot i que podem ara n'hi haurà màquines de millora i també tindrem que fer, com ja hem dit abans, amb els aldeanos te les milloraran perquè tu els hi dones or.
I jo crec que les escopetes, sincerament, des del meu punt de vista, com us acabo de dir, estan balancejades. El Sergi pensa el contrari, digueu-nos-ho per Instagram què penseu. També cal remarcar el nou fusil. Quin és, Sergi? Un que ja estava, oi?
Sí, tenim l'AK, la nova AK, l'han balancejat, l'han pujat una mica més, i una bala de l'AK gris al cap. AK, no ho endivines, Guillem, quan treu?
No, sincerament no.
Doncs bé, treu 50 de vida, un disparo que, bueno, que sincerament cap fusil ha tret, un fusil blau al cap treu 46 de mal, i un gris treu això. Ens hem fixat que una AK durada al cap treu 82 de vida. Clar, pensa que ve un de mando i et fa pom, 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 amb 3 tiros ja estàs mort.
A mi personalment m'agrada molt l'AK i això jo el trobo un punt a favor, ja que a mi el fusil blau sí que és veritat que també m'agrada per entrar al cubo i tot això. Però ara que tenim el nou subfusil, que Sergi, quin és?
El nou subfusil...
El normal, diguéssim,
sí,
no?
Sí, bé, el normal ja tenia el que teníem abans, el que no té cap d'aixons. I també cal remarcar que han tret el subfusil tàctico, que era un fusil molt estimat per la comunitat. També han tret el de tambor i han introduït el... Bueno, no l'han introduït, més que res l'han deixat, el de silenciador.
Sí, jo trobo que els subfusils, el normal és el millor i el amb silenciador el trobo més dolent, diguéssim. i en quant a armes ja diguéssim que hauríem acabat. I Sergi, què ens voldries dir tu?
Doncs bé, mira, que també volia dir que en el, diguem, en l'àmbit més de cofres, no? Així, s'ha introduït la possibilitat que en un cofre normal et pugui estar tocant un subfusil compacto, una cosa que és bastant important, ja que abans normalment no tocava i havia de ser algun bot o alguna cosa. També cal remarcar que entre l'SMG tàctica i fins aquí estaria.
Sí, i jo també vull dir que el subfusil compacto es pot trobar a Muelles, hi ha una casa on et mat, on desafies el bot i està el subfusil compacto.
Sí, a Pantano Pegajoso també tenim el senyor Bidó, que si el desafies et el pot també aconseguir.
Sí, jo crec que això és una cosa bona, ja que no solen donar-te gaires bales aquests bots. Llavors hi ha uns altres tipus de bots que tenen un altre subfusil, que aquest sí que no para, no, i que no, Sergi?
No, tenen el subfusil de mira, que allò, si t'agafen ja pots anar corrent. Tenen més de 400 de vida i amb dos snipazos al cap moren i justet, perquè amb un ni els craqueixes.
Sí, sí, sembla mentida. Bueno, en quant a tot això, ja hauríem acabat la primera secció de Fortnite i ja ens aniríem cap a la segona secció, on parlarem sobre Brawl Stars, Clash Royale i una miqueta de Rocket League.
Esto se trata de sobrevivir, busca un arma y podrás vivir. Ponte el escudo para resistir y materiales ve a conseguir. Revienta todo el que puedas, nunca te escondas, siempre pelea. Pica madera y ten cuidado que afuera los enemigos te esperan. Construye, destruye y sigue todo el que huye. Si estás en equipo no te...
Bueno, doncs ara en aquesta segona secció, com us he dit abans, parlarem sobre Rocket League, Brawl Stars i Clash Royale. Primer de tot, Rocket League, què ha passat? Nova season, sí, season 2, diguéssim. Nou passe de batalla, nous mapes, dins del passe de batalla un nou cotxe, que és estil un Endo, diguéssim, pels amants de l'Endo, doncs ja sabreu que us agrada. També cal remarcar que entrem molts camuflatges dins del passe de batalla. Trobo que... ho estan fent bé ara mateix Rocket League al fer aquesta actualització, però què passa? Volem més actualitzacions. La gent que juga a Rocket League vol més actualitzacions i això és el que pots buscar a foros de la comunitat de Rocket League. I clar, a l'estar 3-4 setmanes sense una actualització, a ells els hi pot. Ja que sí que és veritat que llavors pots seguir fent les teves jugades i tot, però ni que sigui que et canviïn una miqueta la hitbox o qualsevol cosa, però poques coses fan, no, Sergi?
Sí, bé, jo crec que l'estan deixant tirat, ja que l'ha comprat Epic Games, i crec que s'estan centrant més en Fortnite, que és la seva font d'ingressos principal.
Sí, jo crec, podria ser, però bueno, tampoc Rocket League no ha sigut mai un joc de moltes actualitzacions. I ara que ja hem parlat de Rocket League, sí que és veritat que hem fet només un petit incís, la setmana que ve sí que és veritat que ja us en parlarem més, canviem cap a Brawl Stars.
Bé, ara parlarem del Brawl Stars. Ja sabem que han introduït en el nou passe de batalla on podrem aconseguir les 70 marques. I el Brawler d'aquest passe de batalla és Low. És un gelat, una màquina de fer gelats que dispararà miniconos de gelat i infligirà mal als enemics. També cal remarcar que quan li doni certes bales el congelarà. Bé, han introduït també la skin de Piper Choco, que és una skin que val 80 gemes, tot i que no està molt bé, però no té cap efecte especial a l'hora de disparar ni res. Però bueno, està bastant bé. També cal remarcar que està la M Superfan per 119 gemes, i fins aquí estaria Brawl Stars. És un joc que ja sabem, no, Guillem, que no té molta actualització, no és constant. És un joc que de tant en tant treu, però acostuma a treure més en el més a lo que vindria sent ja a les temporades. I també volia dir que en el més aspecte més competitiu, no, han tret, va haver-hi la final i els guanyadors van ser Tribe Gaming, que van aconseguir la victòria del campionat mundial, eliminant l'equip de Qlash, l'equip espanyol. I doncs això seria, Guillem, què n'opines?
Jo sincerament discrepo amb tu en el tema de que no hi ha suficientes actualitzacions, ja que sí que és veritat que Brawl Stars, el seu joc de mòbil, poder no hauria d'estar tan mantingut, però trobo que Supercell ho fa bé, ja que poder no són actualitzacions molt constants, però sí que és veritat que moltes vegades toquen balances, és a dir, poder moltes vegades et nerfeen un Brawler o et bufeen un altre, i això sembla que no, però són canvis que afecten en el joc I per això he dit que discrepava amb tu, perquè no només passen les actualitzacions a les temporades com en el Rocket League, com us hem dit abans. I sobre el tema de que Kulaj perdés, és una llàstima per a l'equip espanyol, ja que ens estava representant a tot l'equip, a tot Espanya, bàsicament. I tot i això, és molt bona posició la que va quedar, oi que sí, Sergi?
Sí, van quedar tercers, no està malament, van perdre el playoff, però va estar bastant bé, van jugar bastant bé, Muniz i tots, van fer un gol de trick shot, i doncs sí, van a l'equip de Tribe, que el guanyador del torneig els va batre, i va ser una llàstima, la veritat que sí.
A mi, sincerament, em van semblar partits bastant intensos, però bueno, tot pot passar. I com us hem dit abans, de Brawl Stars tampoc no tenim gaire informació més. Sí que és veritat que el Sergi us ha explicat el passe de batalla, entre parèntesis, perquè no es diu ben bé passe de batalla. I jo crec que ja podríem anar passant cap a Clash Royale.
Doncs bé, a Clash Royale aquesta última setmana s'han celebrat els Worlds, s'ha celebrat la CRL, no? La final de tot el món. I doncs bé, ja sabem que l'equip de Team Queso va guanyar SK Gaming per fer el classificatori de Middle East, que o sigui del mitjà, no? Del mitjà del món, de l'Orient Mitjà. I doncs bé, els classificatoris va classificar amb els dos primers i va classificar SK Gaming amb Team Queso. Què ha passat? Que aquests dos es van retrobar a la final. Qui va guanyar? Ara ho sabrem.
Bé, jo trobo que Team Queso va fer bastant bé, tot i això. I ara anem a veure amb la reacció de... bàsicament de Dark League, que es diu així a YouTube, i anem a veure com va reaccionar.
A ver. Cañón con ruedas, desde atrás. Duendes con lanza. Espíritu sanador por el lado derecho. Gigante esqueleto. Cazador. Tenemos Barbarril, bolaza de fuego por parte de Rubén en torre. Raspa que te raspa por todos lados. Cañón con ruedas que sigue conectando, queda ahí tirado en el suelo. Mortero que conecta en el Fisherman, ahí va el doble Spider-Man agarrándose del cañón. Mortero, Barbarril. Va el Barbarito ahí, lo tiene que defender sí o sí Morten, ahí está. Defiende también los duendes con lanza. Cañón con ruedas desde atrás, está linda la partida, ¿eh? Está peleada, me encanta. Cañón con ruedas, conecta en el gigante esqueleto. Zapis que tiene Morten. Bolaza de fuego, me gusta el mazo de Morten, es sólido. Fisherman mata ahí al cañón, que no termina conectando la torre. Cazador en la cara, mortero por parte de Rubén. Y está linda la partida, ¿eh? 1 minuto 14 segundos del overtime que queda. Barbarril, mortero que conecta. Pescador agarra al caballero. Sigue la presión, sigue el ataque Rubén, mete cementerio, Barbarril, gigante esqueleto, Barbarito que no tanquea, conecta el mortero, un golpecito con él, explaya en la torre, mortero defensivo por parte de Rubén, terremoto, cañón con ruedas, a ver, caballero, gigante esqueleto doble por parte de Morten. Otro cementerio más que tira Rubén, sigue presionando, estamos en el por 3, 35, 36 segundos. Fisherman, a ver, cañón con ruedas desde atrás, 500 cañones con ruedas que juega Rubén, mortero, defensivo, terremoto, 25 segundos, tiene que meter daño Morten, 300 y pico puntos de ventaja a favor de Rubén en daño, otro mortero más que se viene, Barbarril, va el cazador, bolaza de fuego por parte de Morten, conectan los Larry, torre a 117, 7, 6, 5, terremoto 4, se agarra la cabeza Morten 3, 2, 1. Señoras y señores, campeón del mundo Team Queso. Fíjense cómo se abrazaban todos. Ay, qué locura.
Bueno, doncs heu pogut veure la seva reacció. Trobo que, és a dir, sí que és veritat que ha sigut bastant calmada, però com molt emotiva, perquè veure que un team hispano guanya el Mundial, bàsicament, és com que ens deixa molt bé en el top de la comunitat. I bueno, és això que us dic, que trobo que bastant bé que ens van anar els espanyols, perquè sempre ens han agafat com gent tòxica, i doncs guanyar guanyar el Mundial, sí que és veritat que ens ha... ens ha pujat, la comunitat, això ens fa il·lusió, tota la gent. I bueno, ara anem a passar cap a la secció de En 5 Mazos d'en Sergi.
Començarem amb el primer mazo, el qual es va fer servir en aquesta última CRL, que consta de Espíritu de Hielo, ja sabem que és una carta molt bona, que ralentitza els jugadors, els ralentitza els personatges, i també tenim el Esqueleto Petit, tenim un Cazador, un Tornado, un Montapuercos, un Golem de Hielo, Zap i Bola de Fuego. Seguim al següent, seguim amb Gigante, Globo, Mago de Hielo, Bola de Fuego, Esqueletos, Fletxes, Cañón i Bàrbaros. Ara passarem en una baralla la qual té la nova carta, la de Bruja, Madre Bruja. Sembla que és una carta legendària, aquesta bastant bé. I doncs, aquesta baralla consta de Bruja Madre, Leñador, Hielo, Mega Esbirro, Globo Bombástico, Zap, Tornado i ja està. Seguim amb la següent, que és Golem, Mosquetera, Bombardero, Espíritus de Fuego, Esbirros, Príncipe, Torre Infernal i Zap. I finalment anem amb l'última. L'última d'aquestes 5 serà Zap, Mago de Hielo, Mago de Fuego, Tornado, Leñador, Peca, Tronco i Pescador.
Bueno, doncs avui arribaríem ja al final del penúltim episodi de, diguéssim, la primera part de, d'aquest any. Perquè, bueno, que encara no hem arribat al 2021, però així ja finalitzem el 2020. I trobo que per ser el, la nostra primera vegada a ràdio ens està anant bastant bé, no, Sergi?
Sí, jo crec que és una cosa que és bastant interessant, no, de parlar, que tu dic sent nous, ens està anant bastant bé, eh?
Sí, cal remarcar també que... sí que és veritat que hem d'anar millorant tots els errors que cometem i tot, ja que veiem vegades que potser ens enrotllem massa i tot, però bueno, això sí que són coses de principiant, no, diguéssim, i es aniran polint a partir del temps, no?
Sí, ja, com ja hem dit, és la nostra primera vegada aquí a ràdio, esperem després d'anar allà fent-ho cada vegada millor i sempre amb més ganes. I això, no? Moltes gràcies a tots els que ens escolteu. També, com recordem, podeu seguir-nos a game.over.podcast a Instagram.
I també allà, qualsevol dubte, és que no tingueu por a preguntar-nos-ho, qualsevol dubte i us el respondrem al moment. Què intentarem portar la setmana que ve, Sergi?
Bé, intentarem portar l'entrevista, tot i que no sabem si serà possible, però esperem que sí.
I ja que serà l'últim episodi, doncs farem l'última despedida. I si fos amb l'entrevista quedaria molt top, siguem sincers. I bueno, seria veure com acaba tot, veure després de Nadal com anirà i amb, sobretot tornar amb moltes ganes i molta força, oi que sí, Sergi?
Sí, sempre és això, no? Ja sempre s'ha de millorar, intentar fer-ho millor cada dia.
Bueno, esperem que el programa d'avui us hagi agradat. Esperem que tota la part del Fortnite, tota la part de Brawl Stars, tota la part de Rocket League, Clash Royale, que sobretot Team Kesson ens ha portat a la glòria, us hagin agradat molt. I bueno, ens veiem el següent dijous. Recordeu, el següent dijous a les 10:30, com cada dijous. Marqueu-vos-ho a l'alarma. Bueno, espereu que us hagi agradat i ens veiem el següent dijous. Això és
Game Over.